El PP rebutja la proposta lingüística de Vox perquè el castellà sigui juntament amb el català llengua vehicular a les escoles. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
Vox ha registrat al Parlament una proposició de llei per modificar la normativa educativa, una iniciativa a la qual el PP ja ha anunciat que no li donarà suport. La portaveu de Vox, Manuela Cañadas, assegura que és fruit de l'acord pressupostari assolit al maig amb els populars, però el portaveu del PP, Sebastià Sagreras, matisa que es va pactar la modificació sense haver de canviar el decret de mínims, tal com sí preveu el text.
Yo creo que ellos tenían claro que meter la lengua vehicular conllevava una sèrie de modificacions. Si no, és una tomadura de pelo.
Nosaltres no podem votar a favor d'una llei que du iniciatives que trepitgen les nostres línies vermelles.
Els grups de l'oposició qualifiquen d'un nou atac a l'educació la proposta de Vox, que tot apunta no sortirà endavant. Sí que ho farà, en canvi, la llei per reclamar la cogestió aeroportuària, una proposició de llei de Més per Mallorca, que si no hi ha res de nou, començarà a tramitar-se demà al Parlament, després que el PP ha anunciat que hi votarà a favor. La política centra bona part de l'actualitat d'aquest dilluns, dia 15 de setembre, en què hi ha més titulars. El Consell de Menorca rebutja paralitzar la tramitació del Pla Territorial Insular tal com havia sol·licitat l'oposició, Margalida Vidal.
Ha estat en un ple tens en què l'oposició proposava la paralització del pla perquè diuen que acabarà amb el Camp de Menorca. El president d'Olfo Vilafranca ha defensat que no es modifica el model territorial de Menorca i que els documents que s'han elaborat fins al moment són esborranys i no definitius.
I a partir d'octubre es posarà en marxa una nova targeta única per tot el transport públic a Mallorca.
La targeta ciutadana de Palma deixarà de ser vàlida per viatjar en autobús a finals del primer trimestre de 2026. Permetrà viatjar amb els busos de l'EMT, també en els del TIP, el metro i el tren. Els ciutadans que ja tenen la targeta intermodal no hauran de fer-se la nova, però sí que l'hauran de sol·licitar les persones que només disposen de la targeta ciutadana.
Declarada Mallorca zona afectada per la llengua blava.
Ha estat després de detectar-se un brot del serotip 3 a Bunyola que afecta 156 ovelles. Es tracta d'una variant més greu que la que ja havia circulat a l'illa, però el conseller d'Agricultura, Joan Simona, recorda que no es transmet a les persones. De moment, la vacunació serà obligatòria a Mallorca i voluntària a la resta d'illes.
Les famílies de l'escola Maria Antònia Salvà de Son Sardina estudien emprendre mesures legals contra el mestre condemnat per assetjament a un exalumne.
L'Associació de Famílies de l'Alumnat ha posat el cas de Miquel Roldán en mans d'una advocada. La intenció és concretar les mesures legals que poden emprendre i comunicar-ho demà a les famílies en una nova reunió al centre. Roldán assegura que no preveu renunciar a la plaça d'interí i el PSI proposa que sigui traslladat a la Conselleria d'Educació com a assessor tècnic docent per evitar el contacte amb menors.
I el president del Govern Central, Pedro Sánchez, ha defensat que ni Rússia ni Israel participin en competicions esportives fins que no deixin enrere la violència.
Ho ha dit en una intervenció del PSOE al Congrés. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusa a Sánchez de posar en risc les vides per tapar la corrupció.
I el Mallorca tancarà d'aquí a 2 hores, a les 9 del vespre, la jornada Primera Divisió visitant el camp de l'Espanyol. Miqui Tous, bon vespre.
Bon vespre. El conjunt vermell cercarà aconseguir la primera victòria de la temporada. El Mallorca necessita sumar altres punts per sortir de la zona de descens i el conjunt català vol continuar invicta aquesta temporada. El lateral Pablo Maffeo ha entrat a la convocatòria. No hi són Javi Llebrés ni tampoc Dani Rodríguez. I ja és oficial, perquè la Copa Intercontinental de Futbol Sala torna a fer aturada al Palau de Sant Moix. La cita serà el 7 de novembre i enfrontarà l'Illes Balears Palma Futsal amb el Peñarol uruguaià.
I pel que fa al temps, encetam setmana amb sol. Sapiguen si ens esperen canvis. Marc Aldentaí, bon vespre.
Bon vespre. Com tu dius, encetam setmana, una setmana que vendrà marcada per la monotonia meteorològica. No esperam canvis. Avui ja hem tornat a superar de bell nou els 30 graus, fins i tot hem arribat als 32 a l'interior de Mallorca i hem repetit diversos 31 punts de la resta de l'arxipel. Per tant, fa un dia pràcticament d'estiu i per demà repetim situació. De matí sí que és vera, aquí pot haver qualque boira, boirina, fins i tot núvols baixos, fruit d'aquesta mateixa mitja humitat nocturna que tenim aquests dies, però després anirem desfent aquests núvols baixos. Em pot quedar qualcun de testimonial, però el cel destapat serà el protagonista tot el territori i, com dèiem, la temperatura també serà protagonista demà amb valors màxims, igual que els d'avui. Ballaran un grau amunt, un grau avall, no esperant canvis. Si canvien, en general, seria cap amunt. Per tant, tornarem a tenir valors més propis de l'estiu que no de mitjan setembre. Tot això amb vent que bufarà en general de manera feble i pot haver qualsevol cop moderat al migdia, però el vent no ha de ser el protagonista. També una situació marítima molt tranquil·la arreu de les illes. Per tant, setmana d'estabilitat.
Gràcies, Marc. I avui, en temps de cultura, la recta final de l'informatiu, serem en directe al Pati de la Misericòrdia Palmon, en aquesta casa IB3, presenta l'estrena del podcast Les Desaparicions, una minissèrie documental de 5 capítols dirigida pel periodista Joan Cabó, que trenca el silenci al voltant del suïcidi. Serà minuts abans d'arribar a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Toni Cardell, al control tècnic.
IB3 Ràdio, serveis informatius.
Són les 7:06. El PP rebutja la proposta lingüística de Vox perquè el castellà sigui juntament amb el català llengua vehicular a les escoles. Els populars es neguen a tramitar-ho perquè diuen es traspassa així una de les seves línies vermelles. Precisament divendres el portaveu del govern, Antoni Costa, ja va advertir que no acceptarien certes exigències de Vox i que si feia falta prorrogarien els pressupostos d'enguany fins al 2027. I així s'ha fet palès avui que Vox ha registrat al Parlament una proposició de llei perquè el castellà sigui llengua vehicular a les escoles i tres hores després els populars ja han dit que no en permetran ni la tramitació.
El PP assegura que no hi votaran a favor perquè diuen que amb el redactat proposat es carreguen el decret de mínims i temen també a l'autonomia dels centres. Vox vol que els docents es dirigeixin en castellà a l'alumnat i les comunicacions als pares es faci sempre amb les dues llengües. No només això, també que el castellà sigui preferencial quan s'utilitzin les dues. El portaveu parlamentari del PP, Sebastià Sagreres, assegura que la proposta de Vox és molt diferent al que havien pactat, que era exclusivament que català i castellà fossin vehiculars a l'escola.
Trepitjava algunes de les línies vermelles que des del Partit Popular havíem expressat des del primer dia. I per tant, en coherència, com no pot ser d'altra manera, maldament el que jo els estic anunciant ara suposi un autèntic disgust per al Partit Socialista i per més per Mallorca, que voldrien que hi votàssim a favor. Nosaltres no podem votar a favor d'una llei que du iniciatives que trepitgen les nostres línies vermelles.
La portaveu de Vox, Manuela Cañadas, desconeixia a primera hora quan han registrat la iniciativa que el PP l'aturaria. Tot i això, en demanar-li per un hipotètic rebuig, ha avançat que el seu parer és rompre l'acord assolit el maig d'enguany per aprovar els pressupostos de 2025.
La hemeroteca és que és tremenda para todos. Uno defiende una cosa hace dos años y la contraria dos años después. No me lo creo. Yo creo que ellos tenían claro que meter la lengua vehicular conllevava una sèrie de modificacions. Si no, és una tomadura de pelo.
Cañadas defensa el redactat i diu que era l'única manera efectiva del bilingüisme que professen. La proposta de Vox per modificar la llei educativa elimina les possibilitats que els centres puguin optar per una o altra llengua.
El conseller d'Educació, Antoni Vera, garanteix el compliment dels acords amb Vox. En una entrevista a IB3 Ràdio ha assegurat que el fet d'incloure el castellà com a llengua vehicular al mateix nivell que el català és un acord que mantindran, però ha matisat que, en tot cas, els que tindran la darrera paraula a la proporció de castellà i català que s'ha d'establir a l'educació a les Balears seran els mateixos centres amb els projectes lingüístics propis.
Principis rectors de l'ensenyament que el castellà i el català són llengües vehiculars de l'ensenyament a les Illes Balears com a principis rectors. Això no vol dir que els projectes lingüístics de centre no hagin d'estar vinculats, és a dir, no hagin de continuar com continuen. Tots els projectes lingüístics de centre continuen com continuen fins ara. No s'han de modificar perquè són els principis rectors.
De fet, el portaveu parlamentari popular ha avançat que el PP presentarà una proposició de llei perquè quedi per escrit a la llei educativa que hi ha dues llengües vehiculars a les aules de les Balears. Els grups parlamentaris d'esquerres rebutgen la reforma educativa i ataquen el PP, que diuen permet que s'obrin debats com aquests. És el líder de Més per Mallorca, Lluís Apesteguía.
me fa no només vergonya, que me'n fa moltíssima, sinó que me fa profunda peresa perdre el temps en allò que mos aboquen els socis triats de Marga Proens. Això és el primer, perquè el que hauríem d'estar debatent en aquesta cambra és com millorar la vida de la gent i com precisament protegim la llengua catalana davant la seva retrocés en el sud social.
La responsable d'Educació Socialista, Amanda Fernández, ha qualificat de disbarat la proposta de vots i ha criticat els populars també pels canvis en el model educatiu durant aquesta legislatura. Per les sessions, ha dit el partit de Santiago Abascal.
Qualsevol cosa que toqui el model lingüístic que està a la llei d'educació, que ha estat consensuada, és un atac a l'educació i a la llengua pròpia. I això ha de quedar clar.
I la proposició de llei que sí es tramitarà al Parlament és la de Més per Mallorca i Més per Menorca, que reclama la cogestió dels aeroports de les Illes, així com possibilita l'Estatut d'Autonomia. Demà, Toni Sastre, centrarà la sessió a la Cambra Autonòmica.
El vot dels populars està assegurat, per tant, la proposta dels ecosobiranistes tirarà endavant. Si finalment el Parlament ho aprova, s'haurà de ratificar el Congrés dels Diputats.
I encara en política, el Consell de Menorca rebutja paralitzar la tramitació del Pla Territorial Insular tal com havia sol·licitat l'oposició. El Partit Popular, amb el suport de la consellera no escrita, Maite de Medrano, també impedeix la reprovació de la consellera insular, Núria Torrent. PSOE i Més per Menorca els acusen de fraccionar contractes i d'actuar en benefici propi. Carles Marquès.
Els canvis en el Pla Territorial de Menorca que vol introduir l'equip de govern s'han evidenciat en un polèmic i tens plenari que s'ha viscut en una sala plena a vessar, amb molts dels càrrecs públics del PP i també membres de la societat civil convocats pel GOP. Ha estat un ple amb molt públic assistent. L'equip de govern insisteix que no es modifica el model territorial de Menorca i que els documents que s'han elaborat fins al moment són esborranys i no definitius. Sentim per aquest ordre Adolfo Vilafranca, president del Consell de Menorca, i tot seguit Maite de Medrano, consellera no escrita.
El que toca és millorar el PTI perquè sigui una eina útil per tothom. És un document elitista, un PTI per rics.
Habrá que negociar, ponerse de acuerdo y habrá que ceder. En cualquier caso, mi mano está tendida.
L'oposició de Més i PSOE proposava la paralització del pla. Han acusat el govern del Partit Popular de fraccionar contractes i de modificar més de 90 articles. Diuen que el nou PTI acabarà amb el Camp de Menorca. Sentim Noemí García, portaveu de Més per Menorca, i tot seguit Susana Mora, portaveu del grup socialista.
Vostès no pensen en la gent del Camp de Menorca. Vostès pensen en els nous hotelers del Camp de Menorca que fan que cada vegada hi hagi menys pagesos i menys animals al camp.
Més places turístiques, això és preservar els recursos, quina aigua li donarem? Més piscines, no dir res de les piscines. I on acaba això? Jo destino es buer a un residencial perquè compleix els paràmetres, l'amplio un 30%.
Vaja, acabant, senyora Mora.
I a més demanaré fer un nou buer.
Els vots del PP i de la consellera no escrita, Maite de Medrano, han evitat també la reprovació de la consellera d'Ordenació Territorial i Turística, Núria Torrent.
Hem arribat a les 7 i 13 minuts. Govern i Ajuntament de Palma han anunciat la posada en marxa de la nova targeta única amb la qual es podrà viatjar amb tots els transports públics de Mallorca, l'MT de Palma, els busos del TIP, el metro i el tren. Els ciutadans que ja tenen la targeta intermodal no hauran de fer-se la nova, però sí que l'hauran de sol·licitar les persones que només disposen de la targeta ciutadana.
El tràmit es podrà fer a partir de dia 1 d'octubre. Les targetes ciutadanes per als busos de l'MT continuaran sent vàlides fins que acabi el primer trimestre del 2026. A l'octubre començarà, per tant, un període de transició perquè tothom pugui adaptar-se a la nova manera de funcionar el transport públic. El conseller de Mobilitat, José Luis Mateo, ha qualificat el dia d'històric.
Estamos, insisto, ante un objetivo histórico que lo que persigue, en última instancia, como ya sabemos, es primero mejorar la vida de los ciudadanos de Mallorca. Este es el objetivo número uno. Y, lógicamente, si queremos mejorar la vida de los ciudadanos de Mallorca, lo que queremos es también plantear ese transporte público como alternativa real del vehículo privado.
La nova targeta integrarà les tarifes de tots els mitjans de transport públics de l'illa, un pas molt important, ha dit el conseller, que permetrà disposar d'un sistema més pràctic i funcional. Actualment, el transport públic continua sent gratuït.
Una altra de les novetats que entrarà en vigor el mes d'octubre, el mes que ve, és el pagament de bitllets del bus de l'MT amb targeta de crèdit, una modalitat que ja està disponible al metro, al tren i als busos del TIP i destinada als usuaris no habituals.
La nova targeta única es podrà sol·licitar a tots els punts habituals, tant del TIP com de l'EMT de Palma, a l'estació intermodal, a les oficines del TIP d'Alcúdia, Inca i Manacor, i a les oficines dels ajuntaments de Calvià, Llucmajor i Marratxí. També a l'oficina d'atenció al client del bus de ciutat i a les oficines d'atenció al ciutadà.
I el Consell d'Eivissa defensa la llei de limitació d'entrada de vehicles davant la demanda judicial que ha presentat la navilera Baleària. Recorda que aquesta norma és una de les mesures que ha impulsat la institució insular per a la sostenibilitat de l'illa.
Un altre, reforçar el transport públic amb un 50% més d'autobusos. A partir de les dades d'aquesta temporada, el Consell assegura que establirà una quota d'entrada de vehicles per a l'any que ve més ajustada i realista. El conseller insular de Mobilitat, Mariano Joan, diu que es deuen als eivissencs i no a cap companyia privada.
El nostre compromís és amb els eivissencs, no és amb una empresa particular ni amb la seva compte de beneficis. Nosaltres tenim molt clar que una de les mesures, no la única, una de les mesures per a la sostenibilitat de l'Eivissa era la limitació d'entrada de vehicles, tant de particulars com de caravanes, com de rentacars que venen de fora i no paguen els seus impostos, i per un altre lloc, el reforçament del transport públic, que en novembre comença a funcionar amb un 50% més d'autobusos a l'illa d'Eivissa i amb autobusos totalment renovats.
A final de setembre acabarà el termini d'aplicació de la nova llei de regulació de l'entrada de vehicles a Eivissa, unes restriccions que es fan a l'illet des de dia 1 de juny.
I viatge complicat la matinada passada entre els ports d'Eivissa i Barcelona. Alguns passatgers del buc GNV Sealand han hagut de passar la nit en terra o fins i tot a cobert a causa de la sobreocupació del vaixell. La naviliera explica que la situació es deu a l'elevada demanda de bitllets lliures sense camarot ni butaca assignats. Enric Fernández ha pogut parlar amb un testimoni.
Pol García i la seva parella han viscut un malson en la travessia entre Eivissa i Barcelona d'ahir a les 10 de la nit. El GNV Sealand estava ple de passatgers ja a la recepció, sense cap camarot, butaca, sofà ni taula lliure disponibles. Gent dormint a terra colze a colze. Fins i tot hi ha qui ha fet nit a coberta, tot i la humitat elevada que hi ha al tamar.
Ens han començat a ordenar perquè capiguéssim més gent tant al terra com a les taules. La gent s'amuntagava aquí dintre i el que han fet ha sigut començar a sortir cap a fora, a dormir a coberta amb tot el fred que fa, però la situació, doncs jo no crec que compleixi normativa per ninguna banda. Vull dir, aquí si hi ha una emergència, hi ha massa gent, hi ha moltíssima gent i no podrien
treure'ns d'aquí.
Alguns infants han dormit tota la nit a terra, en algun cas amb matalassos, en d'altres sense. La capacitat del GNV Sealand, de la naviliera italiana Grandi Navi Veloci, és de 880 passatgers i 195 vehicles. El buc ha arribat a Barcelona a l'hora prevista, a les 6:30 del matí, afortunadament sense més incidents. Una nit que molts dels presents no oblidaran fàcilment.
Són les 7:17 per la mare d'educació. El mestre condemnat per assetjament a un exalumne, Miquel Roldán, no preveu renunciar a la plaça d'interí a l'escola pública Maria Antònia Salvà de Son Sardina, on les famílies s'han rebel·lat davant la seva presència. Així ho ha explicat a un equip d'IB3 Notícies fora de micròfon. Mentrestant, l'Associació de Famílies de l'Alumnat Estudia Emprenda mesures legals i l'alumnat del centre educatiu continua per quart dia consecutiu sense anar a les aules.
L'Associació de Famílies de l'Alumnat ha posat el cas en mans d'una advocada. Demà la intenció és concretar les mesures legals que poden emprendre i comunicar-ho a les famílies en una nova reunió al centre. Això després que divendres decidissin seguir en la vaga de manera indefinida. Consideren que les mesures que ha pres la Conselleria d'Educació, convertint en mestre de suport a Roldán, no garanteixen la seguretat dels infants i, per tant, fins a nova ordre, no els duran l'escola. Les famílies han demanat una reunió amb els màxims responsables del govern, però, de moment, no han obtingut resposta. Antoni Vera és el conseller d'Educació i Universitats.
En aquest moment estem analitzant la situació. El Departament d'Inspecció Educativa ha fet un altre informe i nosaltres, en base a l'informe d'Inspecció Educativa, veurem quines altres actuacions podrem fer al llarg d'aquesta setmana.
El PSI proposa que el mestre Miquel Roldán sigui traslladat a la Conselleria d'Educació com a assessor tècnic docent per evitar el contacte amb menors. Ho explica la secretària general dels socialistes a Mallorca, Amanda Fernández.
Primer, sobretot amb ell, que no ho ha fet, i fer-li la proposta. A partir d'aquí, a partir de les seves respostes, hem de veure si hi ha d'haver un expedient, si hi ha d'haver una mobilitat forçosa, però el primer de tot, i ja l'any passat, el que s'hauria de fer és parlar amb el professor, explicar-li la situació que hi ha, i en moltes ocasions sabem que hi ha molts de docents que se'n van a la Conselleria d'Educació per fer feina.
I encara en plan educativa, Educació i Emergències formaran aquest trimestre els 200 dels centres educatius de les Illes perquè a partir del pròxim mes de gener puguin impartir a l'alumnat informació en matèria d'emergències.
La intenció del govern és també donar formació a les empreses petites en matèria de riscos davant possibles inundacions o danes o altres catàstrofes naturals. Ho ha avançat la consellera de Presidència, Antònia Maria Estarelles, després de la jornada que la Direcció General d'Emergències ha mantingut amb periodistes sobre la gestió de la comunicació a les emergències.
Fem primer una part de formació de lo que són els professors perquè després puguin donar consells a lo que són els escolars. Si des que siguin consells molt, molt senzills, molt didàctics, no se trata d'un llenguatge que només entenguin els que fan els plans d'autoprotecció, els que només, sinó que siguin coses molt didàctiques i molt pràctiques.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
El govern demana la col·laboració de totes les administracions en la lluita contra l'oferta il·legal de pisos turístics, ho ha dit el conseller de Turisme, després que ahir el Ministeri d'Habitatge va demanar que s'eliminassin de les plataformes prop de 2.400 anuncis d'allotjament de les Balears no registrats.
Són uns pisos i cases que, segons el Ministeri, haurien sol·licitat el número de registre obligatori, però no l'haurien obtingut per no complir amb els requisits legals. Espanya es converteix així en el primer país d'Europa que implementa un registre únic d'allotjaments temporals. El conseller de Turisme, Jaume Boussà, no descarta que la xifra creixi.
És una xifra alta, tot i que crec que també s'ha de veure si és correcte, si segurament en trobarem més d'habitatges de lloguer turístic il·legal.
Tots aquests immobles ja no es podran publicitar com a pisos turístics. El Ministeri d'Habitatge ha comunicat ja a les plataformes de lloguer turístic els registres provisionals que tenien aquests pisos. La plataforma Airbnb ja ha dit que es compromet a eliminar-los.
Per municipis, Ciutadella, amb 300 immobles descartats pel Ministeri, i Sant Josep, amb gairebé 180, és on el Ministeri d'Habitatge ha rebutjat 1.000 llicències.
El sector explica que en la majoria dels casos les deficiències són administratives, és a dir, que els ha faltat algun document per entregar i que quan s'actualitzin aquests documents es podrà tornar a demanar la llicència. Joan Villalonga, de Finques Llonga, que gestiona lloguers turístics, parla de massa burocràcia.
La gent està molt confusa perquè tenim Consell, tenim Ajuntament, Govern Balear i ara ja és Govern Central. És a dir, quatre administracions, cada administració demana la seva paperassa i hi ha un lío. Es recomanen que agafis un advocat, que són experts en aquests temes, i que agafin el fil a segur. I està clar que els que siguin il·legals són il·legals, però els que siguin legals es puguin llogar en tots els requisits, s'ha de dar una solució.
A Eivissa, el vicepresident i conseller insular d'Ordenació Turística, Mariano Joan, explica que és una mesura temporal fins que regularitzi la situació dels immobles.
És en aquestos que han anat a registrar-se davant del Ministeri i se'ls ha demanat una documentació addicional o que hi ha discrepàncies, que se'ls ha dit que mentrestant llevin aquestos anuncis. No? Aquesta gent està regularitzant la seva situació. Airbnb estimava que un 90% estaven arreglant aquesta situació i que un 10% probablement serien retirats de manera definitiva.
A Mallorca, Santa Margalida, Santanyí i Palma són els que més n'acumulen, amb prop de 300 en total. El Partit Socialista, el Consell Insular, considera que s'ha demostrat que els acords del Departament de Turisme a les plataformes de lloguer vacacional, diu, són inútils.
La portavoz socialista, Catalina Cladera, demana al conseller insular de Turisme, José Marcial Rodríguez, que faci tancaments cautelars.
A Eivissa ja s'estan produint tancaments cautelars que nosaltres venim demanant de forma reiterada al senyor Marcial Rodríguez que comenci a fer a Mallorca, a fi de donar exemple i de començar a perseguir d'una vegada per totes l'oferta il·legal que tant de mal fa en el nostre turisme.
Els dos nuclis de vorera de mà de Santa Margalida, que són Can Picafort i Son Serres, on es concentra la major part de l'oferta vacacional. El batle Martí Àngel Torres assegura que el lloguer vacacional està molt escampat.
Tenim places turístiques dins zones rústiques i també a Can Picafort sí que hi ha bastant de pisos turístics. En canvi, a Son Serra de Marina, en més vivendes unifamiliars com dins el casc antic de Santa Margalida.
I Agricultura ha declarat Mallorca zona afectada per la llengua blava. Fins ara no s'havia detectat cap cas. Ha estat pel serotip 3 en una finca de Bunyola amb 156 ovelles afectades. De moment només s'hauran de vacunar de manera obligatòria els animals de les explotacions de Mallorca, mentre que els de la resta d'illes ho podran fer de manera voluntària. Recorden que aquest virus no té risc per a les persones.
Aquest anunci coincideix avui amb l'inici de la segona campanya de vacunació del serotip 8, que sí que s'estén de manera obligatòria a tot l'arxipèlag. La vacunació per fer front al serotip 3 també començarà aquesta setmana, ja que hi ha vacunes disponibles. Només si es detecten nou focus les pròximes dues setmanes, es plantejaria ampliar l'emergència a la resta d'illes. Fernando Fernández és el director general d'Agricultura.
Y el hecho este, junto al hecho de que en el Levante español todavía no esté declarado el serotipo 3, nos permite tratar de enfrentar una estrategia focalizada en la isla de Mallorca. De tal manera que la resolución de zona de emergencia va a salir exclusivamente para la isla de Mallorca, con la intención de focalizar los esfuerzos en la isla y además en un radio de 10 kilómetros a la redonda del foco declarado.
Els municipis que hauran de vacunar els animals de manera urgent en les seves explotacions són Palma, Marratxí, Esporles, Valldemossa, Puigpunyent, d'allà Banyalbufar, Bunyola, Santa Maria Solla i Alaró. Tot i que el de Bunyola és l'únic focus de contagi declarat de moment, la Conselleria investiga dues sospites més, per la qual cosa enviarà les mostres avui al Laboratori Nacional de Referència.
Quatre minuts per arribar a les 7:30, la meitat dels establiments del petit i mitjà comerç de Mallorca asseguren que els seus ingressos han minvat en relació a l'estiu de l'any passat. Les botigues que més ho han notat aquesta davallada han estat les de moda, complements i calçats, seguides de les especialitzades en alimentació i també producte local.
Pimeco ha elaborat una enquesta a 600 comerços d'arreu de l'illa, on gairebé un 55% de les botigues manifesten que els seus ingressos han estat inferiors. Segons la patronal, aquest tipus de comerços són els que estan més vinculats al turisme de compres, i aquest fet demostraria que els visitants gasten manco i que de cada vegada cerquen més descomptes.
Que clar, com ara també hi ha tantes restriccions de maletes a l'hora de viatjar, la gent viatja amb el just per no tindre de pagar tant. Veiem que el que potser ha pujat són les vendes de productes petits, el que és roba, complements, sabates, això de ballar.
Escoltàvem la presidenta de la patronal, Carolina Domingo, i és que entre les causes d'aquest descens, Pimeco pensa que no només es tracta que els turistes tenen manco doblers gastadors durant el viatge, sinó que també hi intervenen la restricció d'equipatge als aeroports.
A peu de carrer, aquesta visió correspon a la percepció d'alguns comerciants. És el cas del propietari d'aquesta botiga de roba per homes ubicada a la Rambla de Palma.
Per així que començàvem bé a principi de primavera i els primers mesos, però ha patit una aturada un poc grossa. No esperaven que fos així tan fluix.
Aquest altre comerciant, també de la Rambla, i en aquest cas d'una botiga especialitzada en complements i decoració, té una percepció diferent.
Mi valoración es que ha ido bastante bien, no nos podemos quejar, tanto de gente extranjera, ha venido mucho extranjero, gente además pues con un poder adquisitivo que ha estado bastante bien, y luego también mallorquines y señoras de toda la vida de aquí de la isla.
I el PSIP exigeix la paralització immediata de l'esbocament i també la protecció a través de la catalogació patrimonial de l'edifici de Gaspar Benassa al carrer 31 de desembre de Palma.
El grup socialista del Consell i l'Ajuntament exigeixen a la institució insular que faci complir l'acord de la Comissió Insular de Patrimoni que imposa la protecció de diferents elements patrimonials de l'edifici. Per això han presentat un requeriment formal al Departament de Patrimoni per atornar-ne l'enderrocament immediat i fer complir el mandat de protecció aprovat dins la Comissió Insular de Patrimoni. És el conseller socialista Joan Ferrer.
No entenem primer per què no ha requerit encara a l'Ajuntament de Palma que aturi la demolició d'aquest edifici, inclosa la façana. Segon, no entenem perquè el Consell, en exercici de les competències que li atribueix la Llei de Patrimoni, no ha actuat d'ofici.
El jutjat administratiu número 2 de Palma anul·la part de la sanció a un metge de Formentera. L'IB Salut l'havia suspès 2 anys per unes declaracions en què negava la pandèmia.
La resolució al·lega que aquestes opinions no són sancionables perquè es varen fer a títol personal. Ara bé, manté un any de suspensió per haver atès pacients sense mascareta en plena crisi de la Covid, cosa que es considera un risc greu per a la salut.
I 2 homes han estat detinguts a Palma per apropiar-se i difondre imatges íntimes de caràcter sexual d'una companya companya de treball després d'accedir al contingut privat del seu telèfon mòbil sense permís.
La jove va denunciar el fet després de saber que hi havia imatges i vídeos seus íntims que s'havien compartit a través d'un grup d'una coneguda xarxa social en què hi havia algun company seus de feina. Un dels presumptes autors hauria accedit al contingut privat del seu telèfon i hauria fet captura d'imatges i vídeos en què la dona apareixia nua i en actitud sexual. Els investigadors confirmaren que aquest va enviar les fotografies i vídeos a un altre company que les hauria difós després al grup de la xarxa social.
Hi han estat detingudes 4 persones per robar maletes a diferents zones de l'illa d'Eivissa. La Guàrdia Civil els va detenir divendres passat.
El primer cas va tenir lloc a la recepció d'un hotel de Sant Josep quan un home es va endur la maleta d'una dona i el segon cas passava el mateix dia a l'aeroport quan un turista estava esperant un cotxe i un home el va distreure mentre li sostreia la maleta.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30. El PP rebutja la proposta lingüística de Vox perquè el castellà sigui, juntament amb el català, llengua vehicular a les escoles. Això després que Vox ha registrat al Parlament avui una proposició de llei per modificar la normativa educativa.
Una iniciativa a la qual el PP ja ha anunciat que no donarà suport. La portaveu de Vox, Manuela Cañadas, assegura que és fruit de l'acord pressupostari assolit al maig amb els populars, però el portaveu del PP, Sebastià Sagreras, matisa que es va pactar la modificació sense haver de canviar el decret de mínims, tal com sí que preveu el text.
Yo creo que ellos tenían claro que meter la lengua vehicular conllevaba una serie de modificaciones. Si no, es una tomadura de pelo.
Nosaltres no podem votar a favor d'una llei que du iniciatives que trepitgen les nostres línies vermelles.
Els grups de l'oposició qualifiquen d'un nou atac a l'educació la proposta de Vox, que tot apunta que no tirarà endavant.
Sí que progressarà, en canvi, la llei per reclamar la cogestió aeroportuària.
Una proposició de llei de Més per Mallorca i Més per Menorca que, si no hi ha res de nou, començarà a tramitar-se demà al Parlament, després que el PP ha anunciat que hi votarà a favor.
El Consell de Menorca rebutja paralitzar la tramitació del Pla Territorial Insular tal com havia sol·licitat l'oposició.
Ha estat en un ple tens en què l'oposició proposava la paralització del pla perquè diu que acabarà amb el Camp de Menorca. El president, Dolfo Vilafranca, ha defensat que no es modifica el model territorial de Menorca i que els documents que s'han elaborat fins al moment són esborranys i no definitius.
El que toca és millorar el PTI perquè sigui una eina útil per tothom. És un document elitista, un PTI per rics.
A partir del mes d'octubre es posarà en marxa una nova targeta única per tot el transport públic de Mallorca.
La targeta ciutadana de Palma deixarà de ser vàlida per viatjar en autobús a finals del primer trimestre de 2026. Permetrà viatjar tant amb els busos de l'EMT com amb els del TIP, el metro o el tren. Els ciutadans que ja tenen la targeta intermodal no hauran de fer-se la nova, però sí que l'hauran de sol·licitar les persones que només disposen de la targeta ciutadana.
I Mallorca ha estat declarada zona afectada per la llengua blava.
Ha estat després de detectar-se un brot del serotip 3 a Bunyola que afecta 156 ovelles. Es tracta d'una variant més greu que la que ja havia circulat a l'illa, però el director general d'Agricultura, Fernando Fernández, recorda que no es transmet a les persones. De moment, la vacunació serà obligatòria a Mallorca i voluntària a la resta d'illes.
La resolució de zona d'emergència va salir exclusivamente para la isla de Mallorca, con la intención de focalizar los esfuerzos en la isla y además en un radio de 10 kilómetros a la redonda del foco declarado.
I les famílies de l'escola Maria Antònia Salvà de Son Sardina estudien en prendre mesures legals contra el mestre condemnat per assetjament a un exalumne.
L'Associació de Famílies de l'Alumnat ha posat el cas de Miquel Roldán en mans d'una advocada. Ell assegura que no preveu renunciar a la plaça d'interí i el PSIC proposa que sigui traslladat a la Conselleria d'Educació com a assessor tècnic docent per evitar el contacte amb menors.
A la següent mitja hora de l'informatiu també vos explicarem que el president del Govern Central, Pedro Sánchez, ha defensat que ni Rússia ni Israel participin en competicions esportives fins que no deixin enrere la violència. Passen 3 minuts de les 7:30, moment pels esports.
Informatiu vespre. Esports. Miqui Tous.
I Miqui, començant parlant del Mallorca, que tancarà avui la jornada primera visitant, ho farà al camp de l'Espanyol.
Sí, el conjunt vermell cercarà aconseguir avui la primera victòria de la temporada. El Mallorca necessita sumar 3 punts per sortir de la zona de descens i el conjunt català vol continuar invicte aquesta temporada. Anant ja cap a l'escenari del partit per saber tota la darrera hora d'aquesta partida d'avui vespre entre l'Espanyol i el Mallorca. Allà hi és, com sempre, el nostre company Toni Fuster. Toni, bon vespre.
Miqui Tou, com anem? Molt bon vespre a tothom. Ja som a l'estadi de Cornellà, a la cabina microfònica, on el Espanyol i Mallorca, el Doraquí, ja han arribat. Han arribat els autocars, els futbolistes ja estan trepitjant en aquest mateix instant. La gespa, han pogut veure un dels primers futbolistes en trepitjar, la Berat Morici, juntament també en David López, Mar Domènech, i ara mateix acaba de sortir fa un instant Jagoba Arrasate, parlant amb el cap de premsa del conjunt de la Real Mallorca, amb el delegat, en aquest cas també, veiem Chando i Jagoba Arrasate, ara mateix, com dèiem, després de la polèmica que hi ha hagut durant aquest darrer dia en Dani Rodríguez. Haurem de veure amb l'actitud que presentarà avui l'equip mallorquinista davant un Espanyol que presenta molt bons resultats en aquest inici de la temporada, i un Mallorca, com bé deies, que intentarà cercar aquest 3 punts. Primera victòria a un estadi hostil com és Cornellà. El Prat encara no hi ha alineacions en aquesta hora, però no variarà gaire respecte als 11 que van jugar a la darrera jornada del Santiago Bernabéu contra el Real Madrid. Recordant que s'han duit la convocatòria tothom excepte Dani Rodríguez i també Javi i Abrel. La resta són aquí, inclouros també els internacionals, terreny de joc en perfectes condicions, tot preparat perquè a les 9 del vespre, en l'arbitratge d'Hernández Hernández, Espanyol i Mallorca tanquin aquesta quarta jornada de Lliga de Primera Divisió.
Gràcies, Toni Fuster. Escoltam ara el que han dit els dos entrenadors a la prèvia d'aquest partit d'avui vespre, són Jagoba Arrasate i Manolo González.
Siempre ha sido un equipo que transita muy bien, que es muy bueno en transiciones, que tiene un gran balón parado, pero es que creo que ahora tiene más registros, incluso en el juego asociativo también han mejorado, y bueno, de hecho ahí están sus resultados, y para meter mano pues necesitaremos hacer muchas cosas de las que hicimos el último día en el Bernabéu.
Es un partido muy, muy, muy exigente, que al final la gente mira la clasificación y dice Mallorca lleva un punto, es irreal. Mallorca perdió contra el Barça jugando con 9, ha perdido en campo el Madrid mereciendo más de lo que consiguió al final, y nos viene un partido muy, muy duro mañana.
I demà comença la fase de grup de la Champions. Jugaran 3 representants espanyols. Quan farti un quart per les 7, l'Atlètic Club de Bilbao rebrà la visita de l'Arsenal, i a les 9 el Villarreal jugarà al camp del Tottenham, i el Madrid rebrà al Bernabéu la visita del Marsella. Dimecres serà el torn de l'Atlètic de Madrid, que visitarà el camp del Liverpool, i dijous el Barça jugarà al camp del Newcastle. I més futbol, perquè el Balears viu un bon inici de Lliga. L'equip de Miqui Mayans suma 2 victòries en 2 partits disputats, i aquest cap de setmana les mallorquines varen guanyar per 3-2 al Futbolelles, amb gols de Núria Pomer, Neus Perelló i també Sofia Rojas. Aquesta setmana el Balears jugarà diumenge a les 5, ho farà al camp del Llevant B. Sentim la jugadora blanquiblava, Sofia Rojas.
No esperábamos empezar tan bien, pero bueno, para eso hemos trabajado mucho. Aunque parezca fácil, nada es así, pero ha habido muchos cambios y nos hemos podido adaptar súper bien, y incluso creo que lo hemos cogido con más fuerza y con más unión de grupo, y nos está sirviendo mucho.
I ja és oficial, la Copa Intercontinental de Futbol Sala torna a fer aturada al Palau de Sant Moix. La cita serà el 7 de novembre, i el somni de l'Illes Balears Palma es guanyar el trofeu per tercera vegada consecutiva. El rival a batre serà el Peñarol de l'Uruguai. Recordem que la Copa Intercontinental enfronta el vigent campió de la Champions amb el de la Copa Libertadores. Palma o Peñarol, un dels dos aixecarà el títol de campió a Mallorca. Sentim el director general del club mallorquí, es José Tirado.
Creo que el espectáculo que se creó el año pasado fue único en el mundo, fue algo increíble.
Ha sido muy difícil porque este año, después de lo que se vivió el año pasado, había muchas ciudades que optaban. Pedir, pues bueno, a toda Mallorca sobre todo y las islas que se vuelquen, porque parece que es una normalidad traer una Copa Intercontinental, pero pues puede ser que igual sea la última que vivamos.
I en ciclisme, la Vuelta a Espanya i el seu guanyador, Jonas Vingegaard, s'han quedat sense final de festa per mort de les protestes dels manifestants pro-palestins. Avui, el director de la Gran Volta Espanyola ha demanat respecte. Escoltam Javier Guillén.
Nosotros somos una carrera ciclista y nosotros lo que queremos reivindicar es esa esencia. Nosotros somos deporte y es lo que queremos ser. Y nos parece muy bien que todo el mundo aproveche la plataforma de comunicación de la Vuelta para hacer la reivindicación que quiera hacer. Pero también, igual que nosotros manifestamos respeto por el derecho a la manifestación, queremos y exigimos también respeto a la carrera y a nuestros deportistas.
I també en ciclisme, Mavi Garcia tornarà a capitanejar a la selecció espanyola en el Campionat del Món de Ciclisme en Carretera, que es disputa per primera vegada a Àfrica. Ho farà a Ruanda del 21 al 28 de setembre. La palmesana, de 41 anys, guanyadora d'una etapa al darrer Tour de França, intentarà millorar la desena posició aconseguida a la prova en línia del Mundial de Glasgow de l'any 2023.
Gràcies, Miqui. 20 minuts per arribar a les 8. Anem cap a Menorca. Nou despreniment al penya-segat del Port de Mahó. Aquesta vegada els fets han tingut lloc a la zona de Fonduco, que pertany al municipi d'Es Castell. Aquest diumenge vespre, diverses roques de gran dimensions es varen desprendre del penyal i varen caure damunt l'asfalt. Tot i que aquesta zona hi estacionaven sovint vehicles i transitava molta gent, afortunadament no s'han hagut de lamentar danys personals ni materials. Aquest matí, tècnics municipals s'han reunit d'urgència amb autoritat portuària i a la propietat del tram afectat, que és privat, per recordar les primeres mesures.
L'Ajuntament ha donat un termini de 10 dies al propietari per contractar una empresa especialitzada que s'encarregui de netejar la zona i revisar l'estat del penyal per detectar possibles nous riscos. Lluís Camps n'ha salvat la.
Aquesta acció concreta està molt clara que és afecta directament a un privat, i aquest privat és el que té que posar recursos per poder minimitzar i reduir el risc que pugui haver en la zona. Baix un seguiment tècnic, un acompanyament dels serveis tècnics municipals d'enginyeria i arquitectura.
I un grup de científics de la UIB que formen part de l'equip mundial d'investigadors ha participat en la verificació del teorema de l'àrea dels forats negres de Stephen Hawking, una fita històrica que coincideix amb el desaniversari de la primera detecció de les zones gravitacionals, que va obrir una nova era en l'astronomia i va rebre un premi Nobel.
Albert Einstein ho havia predit i fa una dècada es va poder demostrar que, com una pedra llançada a l'aigua, en xocar dos forats negres, les zones travessen l'univers i deformen l'espai-temps. Un equip de científics de la UIB, liderat per Alicia Sintes, ha aportat eines essencials a l'equip mundial d'investigadors. Ara ja sumen més de 200 deteccions rellevants i recentment han pogut verificar una teoria de Stephen Hawking. La superfície final de dos forats negres és més grossa que la suma inicial. És Alicia Sintes, doctora en física de la UIB.
Avui ja han registrat centenars de deteccions, incloent col·lisions de forats negres de masses inesperades, fusions d'estels de neutrons que s'han permès entendre l'origen dels elements pesants de l'univers i senyals sorprenents que han posat en dubte teories consolidades de l'evolució estel·lar. Cada ona detectada és un missatge antic que arriba de racons llunyans del cosmos i ens recorda que l'univers encara té molt que explicar.
La UIB commemora aquesta setmana els 10 anys d'ones gravitacionals amb una trobada d'investigadors de tot el món, exposicions i xerrades.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Salut oferirà atenció pal·liativa pediàtrica continuada a les 24 hores del dia tot l'any a partir de dia 1 d'octubre. A les Balears es preveu que entre 134 i 179 pacients necessiten aquestes cures.
Amb aquest nou sistema, els professionals mèdics i infermers passaran d'estar de guàrdia telefònica a presencial per garantir una atenció propera i especialitzada. Una de les novetats és que a partir d'ara, de 3 a 8 de l'hora baixa, hi haurà atenció telefònica per un infermer i un pediatre amb possibilitat de desplaçar-se a domicili. D'altra banda, d'avui de l'hora baixa a 8 del matí i els caps de setmana s'oferirà seguiment per via telefònica. És Manuela García, consellera de Salut.
Son las personas que conocen a estos niños, que conocen dónde se mueven, que conocen las necesidades que tienen y también que conocen a sus familias. Y por lo tanto, cuando el dolor o la incertidumbre o alguna situación nueva aparece en la evolución de tu hijo, lo primero que intentas hacer es hablar con alguien que conoces y que sabe que conoce también a tu hijo.
I amb motiu del Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi, que va ser dimecres passat, IB3 presenta, just en aquest moment, l'estrena del podcast Les Desaparicions, una minissèrie documental de 5 capítols dirigida pel periodista Joan Cabot, que trenca el silenci al voltant del suïcidi. La presentació és a la Misericòrdia de Palma i a la nostra companya Mar Escandell. Mar, bon vespre.
Bon vespre. El silenci pesa, però també es pot convertir en paraula. Aquest és el punt de partida de les desaparicions. Una cinquantena de persones han assistit a la Misericòrdia on es presenta aquest nou podcast. El projecte és fruit de més d'un any de documentació i mig any d'entrevistes de Joan Cabot amb supervivents, familiars, psiquiatres, psicòlegs i altres professionals. Una feina que, segons ell, vol anar més enllà de les xifres i centrar-se en les històries humanes.
Ha estat un tema tractat, però moltes vegades tractat sempre de l'òptica de la salut mental, que realment només és com una part de la qüestió. I tenia la sensació que hi havia molt més a gratar. I això és el que he intentat fer.
També hi ha intervengut la protagonista del primer capítol del podcast, Beatriz Córdoba, que destaca la importància de compartir experiències personals per ajudar a trencar silencis.
Es necesario porque mucha gente se piensa que hablarlo significa empujar a la gente a, pero realmente hablarlo significa abrirte, y abrirte ayuda mucho, mucho, mucho a no caer en esas tentativas suïcides.
La directora de Salut Mental, Carme Bosch, ha afegit que aquest tipus d'iniciatives són claus per sensibilitzar i acompanyar la ciutadania.
Això fa que d'alguna manera ens veiem emmirallats, no? I que si a nosaltres també ens passa, no ens sentim estranys. Aleshores, tot el tema que tingui que veure amb una divulgació respectuosa, amb una divulgació i amb un fer conèixer de manera respectuosa, científica i avalada del que passa amb la salut mental és molt positiu, perquè traiem d'alguna manera aquest estigma.
Les Desaparicions s'estrena aquest dimecres a la plataforma La Carta d'Ivetres i cada setmana es publicarà un nou capítol. Un projecte que completa l'aposta de l'ens públic per abordar el suïcidi des de diferents formats després de diumenge passat ja s'estrenàs a televisió el curtmetratge Nudos, dirigit per Ricard Peig.
Gràcies, Mar Escandell. En directe des de la Misericòrdia de Palma, són les 7:47, repassant més notícies de l'àmbit estatal i internacional. L'actualitat informativa a nivell estatal ve marcada per la ressaca després de la cancel·lació ahir de part de la darrera etapa de la Vuelta Ciclista a Espanya per les protestes de suport a Palestina. Avui el president espanyol, així com gairebé tots els seus ministres, s'han mostrat orgullosos de la societat que va sortir al carrer per rebutjar el genocidi a Gaza.
Pedro Sánchez, a més, defensa l'expulsió tant d'Israel com de Rússia de totes les competicions esportives fins que no deixin enrere la violència.
Nuestra posición es clara y rotunda y además creo que la comparte una inmensa mayoría de la ciudadanía. Da igual lo que voten, voten izquierda, derecha, centro, da igual, porque están en el sentido común, están en la defensa de los derechos humanos y el derecho internacional que está siendo menoscabado por Rusia y por Israel. Hasta que no cese la barbarie, ni Rusia ni Israel deben estar en ninguna competición internacional más.
El batlle de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha criticat la indiferència de la policia cap als manifestants fins al punt que es va haver de suspendre la cursa, unes acusacions que ha negat el ministre de l'Interior, Fernando Grande de Marlaska, que considera adequat el dispositiu que ahir es va desplegar.
Por supuesto que dejó tirada a la Policía Nacional, por supuesto que no era un dispositivo suficiente. Si hubiera sido un dispositivo suficiente no hubiéramos visto esas imágenes. Por supuesto que les ató de manos y pies a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Estoy absolutamente convencido de que la instrucción no fue reprimir los incidentes, sino que la instrucción fue no hagáis demasiado.
El dispositivo fue absolutamente suficiente tener en cuenta cuando se habla de que un dispositivo como el de ayer en la capital de España, en Madrid, no había tenido lugar desde la asamblea, desde la conferencia de la OTAN de 2022. Yo creo que ese dispositivo y esas circunstancias hablan por sí mismas.
També crític ha estat el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, qui ha aprofitat per carregar de nou contra el president espanyol.
No puede estar al frente de un gobierno democrático un presidente irresponsable que jalea la violencia entre compatriotas. El presidente del gobierno, el señor Sánchez, es responsable de los actos de violencia que deberían avergonzar a cualquier persona que se preocupe por nuestro país.
Pel que fa a la participació d'Israel en concursos i competicions internacionals, el president de la Ràdio Televisió Espanyola, José Pablo López, proposarà demà al Consell d'Administració la retirada d'Espanya d'Eurovisió de l'any que ve si Israel hi participa.
Serà a primera hora del matí quan es reuneixi la cúpula de l'ENS. Si s'acaba confirmant, seria el cinquè país que anuncia la retirada del certamen musical en cas que hi participi un representant israelià. Ja ho han fet Irlanda, Eslovènia, Islàndia i els Països Baixos.
I mentre tot això passa a Espanya, a Gaza pugen fins a 425 el nombre de persones mortes per desnutrició i fam des que va començar la guerra. Les autoritats palestines avisen que és pel bloqueig israelià a l'entrada d'aliments i ajuda humanitària.
Pel que fa al total de víctimes mortals de la guerra, l'Organització de Nacions Unides calcula que poden ser 10 vegades més que la xifra oficial de 65.000 gazians. És l'estimació que fan mitjans científics especialitzats i investigadors israelians. Hamas acusa Benjamin Netanyahu de dinamitar qualsevol possibilitat d'aconseguir un acord a Gaza, mentre que l'administració dels Estats Units recorda a Netanyahu que Qatar és un gran aliat dels Estats Units i li adverteix que vagi molt en compte amb els seus actes.
I al marge d'aquesta qüestió, Pedro Sánchez ha avançat que el Consell de Ministres elevarà demà la previsió de creixement per a 2025 després d'una revisió del quadre macroeconòmic.
És el full de ruta de l'economia del país que elabora l'executiu amb les previsions de magnituds com l'evolució dels preus, la inversió o la despesa pública. La mesura més rellevant d'aquest document és la previsió del Producte Interior Brut, que de moment s'ha elevat fins al 2,6% per enguany i fins al 2,2% l'any que ve. Sánchez ha tret pit per la bona evolució de l'economia espanyola.
És que, oye, esta acción de gobierno le está sentando pero que muy bien a España. Pero que muy bien. Nuestro país representa el 40% del total del crecimiento económico de la zona euro. Tenemos más de 22 millones de personas ocupadas en nuestro país. Lo nunca visto.
Són declaracions de Sánchez al Congrés dels Diputats durant la seva intervenció en la reunió interparlamentària del grup socialista, en la qual també ha anunciat dues noves mesures per millorar l'accés a l'habitatge dels joves. La primera serà una ajuda al lloguer amb opció de compra de gairebé 30.000 euros i la segona ajudes de fins a 10.800 euros per comprar una casa en l'àmbit rural. També ha anunciat, tot i que sense donar més detalls, l'entrada en funcionament d'una assegurança d'impagament per a inquilins.
Mentrestant, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que avui ha presidit la Junta Directiva Nacional del PP, ha qüestionat la bonança econòmica de la qual presumeix, diu, el govern socialista.
Les famílies hacen malabares para llegar a fin de mes. Los recibos, la cesta de la compra, todo sube. Y los salarios no alcanzan. ¿Y qué dice el gobierno? Que nunca hemos tenido una economía tan fuerte. Y se quedan tan panchos, ni se ruborizan. A ver si cuela que la culpa de que las neveras se vacíen está en una votación del Congreso tan importante que el presidente se fue al cine mientras se producía.
100 minuts per arribar a les 8.
Mar,
Marta Sampas, si tinguessis un bar, que li posaries de nom?
No ho sé, que li posaria. M'has agafat ara així.
A veure, tenim...
Sampas, Sampas, bar.
Home, tu ja ho has fet amb el teu nom. Sabeu que Sampas no és el teu nom.
Però no ho dic.
Sí, però ja està, fins aquí pot llegir.
Ui, xiu, xiu.
No sabia que és xiu.
En sèrio? Que fot.
És el seu nom artístic.
Bueno, bé, però per què això venia? En el bar li posaria... Soy yo.
Soy yo. A IB3 Ràdio, Xiu Xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre.
No vols obrir aquí Xiu Xiu, és el teu espai.
Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Adolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que el t'has llegit, Eloi, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. De dilluns a divendres a les 9.
I un dijous més arriba el moment de passar a consulta amb el nostre manescal Manu Ruiz.
Marta Garau et posa al dia.
Com en el cas de tomans, quan arribes a primavera també arriben ses al·lèrgies.
Són més comunes, s'ha de ser apreciacionari.
Els animals, sí, perquè pica molt.
El dia.
Un border collie.
Té el nom Teix i té 6 mesos i s'ha perdut a la zona de Pòrtol, sa cabaneta.
I Vetres Ràdio.
I d'avui, i gràcies a aquest programa, podem dir que hem trobat en Teix.
Bravo!
Propietaris, propietaris de cans, mossos i lloros de Balears. Aquest és el vostre espai.
El dia, amb Marta Grau i Jaume Noguera.
6 minuts per arribar a les 8, moment per la cultura. Repàs de la informació cultural que avui ens trasllada a Los Angeles, on s'han atorgat els Premis Emmy 2025 a les millors sèries. Una gala marcada per l'èxit indiscutible de d'estudio i adolescents i per les mostres de suport a Palestina.
De Pitt ha donat la sorpresa i s'ha imposat en el terreny dramàtic. En l'apartat de comèdia d'estudio ha estat la gran triomfadora, però Adolescents ha estat una de les grans sensacions del vespre, amb guardons a millor minissèrie, millor direcció i millor guió, a més d'un premi d'interpretació per al jove Owen Cooper, que no s'ho acabava de creure i deia que no pensava mai ni tan sols en els Estats Units.
Tonight proves that if you listen and you focus and you step out your comfort zone, you can achieve.
Deia que ell no era res fa uns mesos i que res és impossible. Severance, que partia com a gran favorita amb 27 nominacions, només ha aconseguit els reconeixements a Brit Lower i Trammell Tillman en els apartats d'interpretació.
Tot i que cap creador ni intèrpret espanyol no ha aconseguit endur-se cap estatueta, ni ha hagut una nodrida representació que ha estat ben visible.
Javier Bardem, per exemple, nominat per primera vegada als Emmy pel seu paper a Monstruos, la història de Lyle i Eric Menéndez, ha estat una de les presències més comentades a l'Estora Vermella, com dèiem, especialment reivindicativa.
Here I am today denouncing the genocide in Gaza.
Denunciava el genocidi i demanava un bloqueig econòmic, però també hi havia altres espanyols, creadors tècnics com Mauro Gimferrer i Marcos Coral, responsables de disseny i animació de capçaleres en sèries internacionals, i l'actriu canària Naira Hernández, candidata en la categoria de programa en castellà.
I premis Emmy a banda, a Eivissa. Acull la 27a edició del Festival Folclòric Mare Nostrum amb agrupacions convidades de Portugal, Gran Canària, Múrcia i Mallorca.
Enguany el municipi protagonista és Eivissa, per això l'acte central del festival tindrà lloc aquest dissabte al Parc Reina Sofia, en grups de Gran Canària, Múrcia, Portugal, Felanitx i el grup folclòric Brisa de Portmany. Diumenge hi haurà actes a Sant Agustí, Sant Antoni, Sant Joan i Sant Carles. És la presidenta de la Federació de Colles de Ball i Cultura Popular d'Eivissa, Maria Marí, i la consellera d'Educació, Cultura i Patrimoni, Sara Ramon.
Cada any, quatre colles de la federació tenen l'encàrrec d'acollir en els grups participants i això permet no només un intercanvi de cultural, sinó també que el nostre folklore viatgi per fora de Silla. Es tracta d'una experiència molt enriquidora. Aquest festival contribueix en aquesta difusió, contribueix a ampliar la cultura, contribueix a posar en valor la nostra cultura pròpia.
I acabam amb un seguit de propostes culturals amb la nostra agenda. I començant per dimecres, en Capella.
Actuaran a Selva l'Església Nova de Biniamà després del pregó de les festes de Santa Tecla, però hi ha propostes de tota casta, només dimecres. També podreu gaudir de la cantant Billy Cries a Lloret de Vistalegre i a Palma de la banda d'escà La Barraca. Serà a les 7 de l'hora baixa i donarà el sus al programa d'activitats de la Setmana del Llibre en Català.
Jo vull anar en un tren transsiberià, travessar aquell gran país nevat i explorar sempre amb botes i anorac i jugar fent ninots de neu al mar.
Els Amics de les Arts seran al Trull Teatre, serà divendres dia 19 a partir de les 9 del vespre.
El mateix dia en què l'Overbé de l'Alguer torna als escenaris, ho farà a Esclaustre de Maó amb motiu dels 80 anys.
Amb els Amics de les Arts arribam a les 8, moment en què començarà el programa Xiu Xiu.
Anar a dormir.